Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir, Lluís Ballester, investigador sobre els fenòmens de la pornografia i la prostitució i de la sociologia de la joventut, va dir en aquest programa que els estudis recents assenyalen i asseguren que entre un 15 i un 20% de la canalla de 8 anys, ja han vist pornografia. Deia literalment el professor Ballester, no és que el busquin, és que se'l troben. La pornografia ha substituït un ritme evidentment molt menys pudorós, però a la vegada més racional, que el que teníem fa unes dècades quan, amb aquesta edat, amb 8 anys, era impossible, vaja, ni amb 8 ni amb 15, anar a un quiosc a comprar un private, ni anar a un videoclub a llogar això que ara en diuen, també pudorosament i a la vegada cínicament, cinema per adults. I assegurava que era molt urgent el sistema de verificació per edats per entrar a un portal de contingut pornogràfic. Afirmava que ja existien sistemes perfeccionats per fer-ho, però que encara no estan en marxa per negligència i que, amb la Llei General de Comunicació Audiovisual de l'any 2022, es van introduir controls efectius per fer la verificació de la majoria d'edat, però que, pel que sigui, encara ni s'han desenvolupat ni s'han posat en marxa. Ens hem posat en contacte amb la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions, que ha dit a RAC1, a través d'un comunicat, perquè sembla que no tinguin veu, que actualment diferents organismes i ministeris treballen per establir aquest sistema de verificació a Espanya, però a la vegada ens deien també que, d'acord amb la normativa europea, regeix el principi país d'origen, i això fa que les empreses radicades en un altre país no estiguin subjectes a la normativa espanyola, i acaben dient que els principals webs de pornografia no són a Espanya. O sigui, que aquí ho estan estudiant. Quan en la política algú et diu que ho estan estudiant o ho estan treballant, comença a córrer. Però, esclar, si mana Europa, aquí ja no podem fer res més. I així estem, deixant la canalla davant d'una pantalla i, com deia ahir el professor Ballester, amb un increment previsible de l'agressivitat i de la violència sexual que es vincula a un consum prematur de la pornografia. Doncs perfecte, continuarem esperant i ja ens avisaran quan estiguin. Mentre estant, les informacions de menors, víctimes i butxins sexuals continuaran, malauradament, formant part de les vides. Això sí, esperem que no sigui de les nostres. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la Pelota Rec és dijous, 16 de març del 2023.
I avui serà un dia radiant, només amb algunes boires matinals i alguns núvols baixos cap a les comarques del sud. Ara mateix fa fred, però al migdia serà més càlid que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, els punts amb més congestió són ara a l'A2 durant 10 quilòmetres entre Pallejà i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i a la Ronda Litoral, que avui va molt plena en sentit nord entre els nusos del Besòs i del Llobregat durant 5 quilòmetres més.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui estarem molt pendents de l'evolució de les borses i de la cotització dels bancs després de la patacada d'ahir provocada per la caiguda del Banc Suís, Crèdit Suís, que és la segona entitat més important del país. Com avui escriu el Manuel Pérez de la Vanguardia, seria més o menys el que significaria per Suïssa. El Crèdit Suís significaria per Espanya el BBVA. De moment, la borsa japonesa ha tancat amb una petita, molt petita, lleugera caiguda d'un 0,8%, arrossegada també per aquesta situació. Només tres dades que avui podem trobar a la premsa. La primera, que l'IBEX 35, que és l'índex que agrupa les 35 empreses més cotitzades de la borsa espanyola, ha perdut en 4 dies, des de la fallida del Silicon Valley Bank dels Estats Units fins ahir, la meitat del que havia guanyat des de l'1 de gener. La segona, que l'euro també n'ha sortit perjudicat, malgrat que Suïssa no en forma part, i ha perdut força respecte al dòlar. Concretament, s'ha devaluat un 1,45%. I la tercera, que malgrat tot, llegim, per exemple, el Confidencial, que la banca espanyola no s'enganxarà els dits amb aquesta crisi del Crèdit Suís, ja que l'últim trimestre de l'any passat van tancar les inversions i els bons que hi tenien amb aquest banc suís. Ara bé, en un sector en què la confiança és bàsica, ahir precisament no va ser un bon dia. Ans al contrari, només cal fer un cop d'ull a les paraules que avui els diaris fan servir per definir la situació que els mercats van viure ahir. Esfondrament, pànic, caiguda, alarma, revés, crisi, por, crash, tempesta... Potser per això, aquesta matinada, Credit Suisse ha anunciat que demanarà en préstec fins a 50.000 milions de francs suïssos, que és gairebé el mateix valor en euros, al Banc Nacional de Suïssa, que ja havia avançat que garantiria la liquiditat de l'entitat. El cas és que aquesta entitat, Credit Suisse, ha perdut un quart del seu valor a borsa en la pitjor caiguda en 167 anys que té d'història aquest banc suís. La casualitat ha volgut que el Banc Central Europeu tingués previst decidir avui si torna a pujar els tipus d'interès del 3 al 3,5%. Fins fa unes hores es donava per fet, perquè ho va avançar Christine Lagarde a l'últim Consell de Govern, a començaments de febrer, per intentar contenir la inflació. Però després del col·lapse del Silicon Valley Bank i d'aquests dubtes entorn del Credit Suisse, ja no està tan clar. La clau per entendre la caiguda d'un 24% del valor de les accions d'aquesta entitat ahir és que el seu accionista principal, que és el Saudi National Bank, ha decidit no aportar-hi més capital. Informa i ens ho explica la Montse Martí.
El segon banc de Suïssa i un dels grans d'Europa estan mig sobretot d'una crisi d'imatge que l'està castigant molt a borsa. L'última en les seves accions ja han perdut un 70% del seu valor. Pel que fa als comptes, el 2022 va perdre 7.200 milions de francs suïssos, 7.400 milions d'euros, quatre vegades més que el 2021. Però els experts apunten que és un banc viable, diversificat, que serà difícil de deixar caure per les implicacions que podria comportar. Ara Credit Suisse busca suport del Banc Nacional de Suïssa per evitar que la por de les últimes hores es contagi als seus clients. El professor de Finances d'EADA, Joan Torres, creu que el banc no farà fallida perquè el sistema financer europeu no es pot permetre una caiguda d'aquestes magnituds.
Credit Suisse està considerat com un banc sistèmic ara mateix, amb el que vol dir que qualsevol tema relacionat amb la fallida de Credit Suisse seria catastròfic a nivell ja no només europeu, sinó que mundial. Posat en context, a Espanya l'únic banc sistèmic és el Banc de Santander. Parlar d'una fallida de Credit Suisse són paraules majors i no té res a veure amb el que està passant als Estats Units.
Torres assegura que el Credit Suisse és un banc que compleix amb les normes europees de viabilitat, però admet que la por pot provocar una fuita massiva de dipòsits que obligaria el govern a rescatar-lo o que se'l quedi un altre banc.
El Credit Suisse ja fa temps que arrossega problemes. Fa inversions arriscades, multes, canvis en la direcció, diferents escàndols. A principis de l'any passat, el 22, se'l va investigar per suposadament haver guardat durant dècades fortunes lligades a la corrupció. Ara fa mesos que intenta redreçar el rumb, guanyar imatge, però pel camí ha perdut fons de clients i molta confiança en els accionistes. I la por d'una fallida va arrossegar ahir les grans borses europees. Per valorar els riscos de contagi, el Banc Central Europeu ha demanat informació als bancs europeus, als bancs del continent, sobre els vincles que tenen amb aquesta entitat suïssa, amb el Credit Suisse. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Fons del BCE van confirmar ahir la tarda a RAC1 que tan bon punt es coneixia el crit de socors del banc suís, van demanar als bancs europeus informes sobre els vincles amb aquesta entitat per avaluar possibles riscos. En principi, la crisi suïssa no posa en entredit la solvència dels bancs europeus, però el pànic a les borses va encendre totes les alarmes. Per això, la reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu d'avui a Frankfurt pren màxima importància. Segons va anunciar al febrer la pròpia governadora Christine Lagarde, els tipus d'interès pujaran avui mig punt més, fins al 3,5% per continuar fent front a la inflació. Ara bé, algunes veus han suggerit prudència i que relaxi aquesta política i a hores d'ara no es pot descartar una pujada menor. Això sí, la pregunta que es fan altres experts és si tot el que no sigui mantenir el full de ruta no serà enviar un missatge de dubtes i incertesa als propis mercats financers. Per tant, avui importa el quant, però sobretot els ulls estaran posats a les explicacions que doni la màxima autoritat bancària europea.
El govern d'Espanya també ha fet una crida a la calma. Pedro Sánchez ha tornat a dir que el sistema financer és robust y que va a surtir muy bien reforzado de la crisis del 2008.
Creo que después de las lecciones extraídas de la crisis financiera, de la desregulación que el sector financiero sufrió antes de esa crisis financiera, es importante reivindicar todo lo que se ha hecho desde entonces. Porque Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía.
Elisabet Ruiz és professora de finances de la UOC. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia, professora. Què està passant? És possible explicar-ho, sobretot per dummies, eh? Per gent que no en té ni idea de bancs i d'inversions i del que li estem explicant?
Sí, ho intentaré explicar almenys perquè tothom ho pugui entendre.
Moltes
el que
gràcies.
Està passant, o el que ha vingut a passar a Silicon Valley, és, i va començar tot a Silicon Valley, és que és un banc que estava molt especialitzat en empreses tecnològiques, que són empreses doncs, que tenen molt deute, estan molt endeutades perquè comencen i tenen inversions molt importants en tecnologia. Això fa que si pugem els tipus d'interès, quan els bancs centrals pugen els tipus d'interès, ells tindran que pagar unes quotes de préstec molt més elevades. Amb tota aquesta situació, què va passar? Doncs que, per una banda, els que tenen préstecs, al pujar els tipus d'interès, han hagut de treure dipòsits per fer front a aquests préstecs, però també, per altra banda, els bancs, el que molta gent es pensa és que si nosaltres anem al banc a buscar els nostres diners, ens els poden donar tots. I en realitat, això no és així. El banc sí que té una contrapartida pels nostres dipòsits, és a dir, que si nosaltres anem al banc, té una part de diners de tots els seus clients, té una part de diners que podem aconseguir ràpidament, però després una altra part la té en inversions, perquè si no, no hi haurien rendiments. Què passa? Aquestes inversions són inversions que són fàcils de convertir-se en diners, que se'ls diu que són que siguin molt líquides. Què vol dir? Doncs que jo puc anar al mercat, al mercat financer, al mercat que correspongui d'aquelles inversions, i els converteixo ràpidament en diner. Moltes d'aquestes inversions, el que li ha passat a Silicon Valley i també a Credit Suisse, en aquí hi ha la vinculació, és que aquestes inversions estan en deute públic. Deute públic vol dir que és el deute que emeten els governs. Aquest deute públic, com que han pujat al llarg d'aquest any molt els tipus d'interès, vol dir que si tinc molts clients que m'estan intentant treure diners, estan retirant els seus dipòsits per una falta de confiança, el banc corrents ha de vendre aquestes inversions. Però com que aquest deute públic és antic, aquest deute públic té un preu molt més baix, perquè hi ha una relació inversa entre tipus d'interès i preu. Què vol dir? Que el deute públic antic, si jo me l'he de vendre, si el banc té aquest deute públic antic i se'l vol vendre en el mercat financer que correspongui, li donaran molt pocs diners, no li donaran el mateix. És a dir, si abans valia 1.000, tenia un bo del govern, del govern que sigui, valia 1.000, si ara el necessita vendre ràpidament perquè hi ha molts usuaris, molts clients que estan intentant treure els seus dipòsits, ja no li donarà al mercat 1.000, li donarà 800. Llavors comença a haver-hi un desequilibri en les seves comptes. Si ho ha de vendre tot de cop, doncs clar, no estem parlant de 10 clients, estem parlant de milers de clients. I per tant, llavors és quan ell no pot fer front a aquestes retirades de diners, no té manera d'aconseguir aquests imports i és quan fa fallida, perquè hi ha una fallida per falta de liquidesa. No? I és també el que va passar el 2008, que hi va haver-hi una fallida per falta de liquidesa i va ser quan van haver d'intervenir tots els bancs.
Mm. Estem una
ara bé, que això...
Sí. Digui.
Sí, digues.
No, sisplau. No,
anava a dir, precisament, que estem en una nova situació com la del 2008. L'origen és diferent, perquè no eren els bons basura que havien venut i que havien qualificat com uns grans actius financers i després va resultar que no ho eren. L'origen és un tema de la vinculació que hi ha entre aquesta relació dels dipòsits i les inversions que hi puguin haver i l'efecte que té, les implicacions que té les pujades del tipus d'interès. Per això és tan important les decisions que prendran avui i properament a la Reserva Federal dels Estats Units què decidiran fer amb els tipus d'interès i el missatge que estan llançant amb aquesta decisió.
Què convindria?
Si tornarà...
Perquè aquí la pregunta és fins a quin punt la gent que ara ens està escoltant, que té 4 euros al banc, perquè ens entenguem, i que té por de que aquí hi hagi una crisi com la del 2018, fins a quin punt hem de patir?
A veure, si tenim fins a 100.000 euros, aquests estan garantits per al fons de garantia de dipòsit. I, per tant, aquí no hem de patir. Hem d'estar atents a veure què passa, com pot influenciar tot això, però patir, bueno, fins a 100.000 els tenim garantits i, per tant, no és preocupant. Hem de fer un seguiment, penso, i hem d'estar atents. Després veurem quines vinculacions, i per això també el Banc Central està pendent i necessita aquesta informació per prendre decisions, és com està de vinculat amb el Credit Suisse, és a dir, quant producte financer, quanta deute pot tenir, perquè els bancs també emeten deute, de Credit Suisse, perquè això podria tenir una repercussió directa en els bancs. I, per tant, jo entenc que la Christine Lagarde necessita tenir un mapa amb tota la informació perquè una pujada de tipus d'interès pot tenir conseqüències. Que, de fet, ja ho saben.
Uh-huh. Què seria el més convenient que poguessin fer tant Christine Lagarde com la Reserva Federal Nord-Americana? Què és el millor que podria fer de cara als estalvis de la gent?
Jo no sóc massa partidària d'arreglar el problema de la inflació amb pujades del tipus d'interès, perquè, com sempre he dit, és un problema que ve de la part de l'oferta i no de la demanda. I, per tant, estem fent servir polítiques que tenen molt d'impacte i tenen molt d'efecte en el costat de quan la inflació ve pel costat de la demanda i, en canvi, per al costat de l'oferta, doncs és una mica una tortura i aquí s'enduran tot el que hi hagi pel davant. Per tant, pensaria en altres tipus de polítiques que poden ajudar. Ara bé, ells hi han fet anuncis, tant la Reserva Federal com el Banc Central Europeu, com altres bancs centrals que tenen problemes d'inflació, ja han anunciat que hi haurà polítiques molt restrictives amb pujades importants del tipus d'interès. Canviar aquestes polítiques, doncs, està donant un missatge als mercats, i els mercats són molt sensibles. I, a més, qualsevol informació, doncs, té impacte, com veiem contínuament, té molt impacte en les borses. I, per tant, és delicat dir, doncs, mira, vaig dir que pujaries tipus d'interès, però ara he pensat que no, que canvio de decisió i ho faig diferent. Han de ser molt cautelosos. I, per mi, doncs, una pujada de tipus d'interès, si ho han anunciat i els mercats ho estan descomptant, hauran de continuar en aquesta línia per, si no, el missatge que estan donant. Ara bé, l'import d'aquesta pujada de tipus d'interès que s'està discutint, si entre mig punt o 0,25, potser aquí doncs, podria jugar una mica millor. No? I s'ha de veure quines implicacions. Abans de prendre una decisió, un ha de veure quines conseqüències pot tenir això a l'economia. Sempre dic que és que l'economia és com un malalt i que no és allò de dir, bueno, li donem aquesta medicina o li donem l'altra medicina, sinó que a vegades les medicines, quan interactuen, poden tenir efectes explosius i hem de ser molt cautelosos i mirar com està el malalt i quines conseqüències pot tenir cada decisió.
Hi ha bancs en la mateixa situació que el Credit Suisse o no?
Bueno, s'està parlant de que hi ha algun altre banc a Itàlia que pot tenir també algun efecte similar. S'ha d'estudiar. Comencen a haver-hi alguna veu. Sembla ser que són bancs que ja porten temps amb problemes, que no és un banc que dius, no, mira, és una novetat, com va ser una sorpresa l'altra vegada, no? De dir, ostres, ara tots els bancs estan implicats i no ho sabíem, no? Perquè en el seu moment doncs, també es va dir que començava als Estats Units i que Europa doncs, no estava tan endeutada i precisament Espanya, i al final van ser tots perquè al darrere hi havia moltes implicacions i al final el que ens porten les tecnologies és que els mercats financers estan molt connectats i que són molt sensibles a qualsevol moviment i a qualsevol informació. I això és el que hem vist. Llavors, fins a quin punt pot tenir repercussions a la resta de bancs, doncs veurem lo endeutats que estan, el nivell de deute públic que tenen la resta de bancs i també, jo penso, aquesta crisi de confiança cap als bancs, no? Perquè és una altra vegada el que està passant. Si hi ha una retirada massiva de capital, de diners, de les comptes, això pot tenir repercussions negatives. Per això són importants els bancs, el fons de garantia de dipòsit, doncs perquè si sabem que ens garantitzen 100.000 euros, fa que la nostra confiança, almenys, diem, bueno, allò està garantit, no? I per tant, ens calmem i ens puguem relaxar una mica, però això no vol dir que no haguem de prestar atenció als propers dies al que pot passar.
Val. I l'última, les borses només són un indici, no és cap paraula de Déu, perquè ens entenguem en l'economia, però que la borsa japonesa hagi tancat amb només una lleugera caiguda, vol un 0,8%, segur que arrossegada per la situació del Credit Suisse, d'aquest banc, és una bona notícia o no, que hagi tingut aquesta lleugera caiguda? O no hem de mirar tant com acaben les borses?
No, és una bona notícia, perquè el que està doncs, traslladant és que no espera que hi hagin més caigudes importants, espera que sigui un dia més o menys tranquil i que tot vagi tornant a la normalitat. I sobretot també hem de tenir en compte que és una borsa asiàtica i que ells consideren doncs, que això amb ells no els impacta.
Moltes gràcies.
I, per tant, bueno, podem fer una altra lectura.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat, Elisabet Ruiz, professora de Finances de la UOC. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Aquest daltabaix de Credit Suisse és la notícia de portada avui a tots els diaris, tant econòmics com generalistes d'arreu del món. Comencem per saber com ho tracta la premsa suïssa i la premsa internacional. Informa Jordi de Planell.
El noi és Urger Seytun. Sosté que Credit Suisse té molta més substància del que es veu a borsa, però l'acció ha entrat en una espiral descendent i per això conclou que la intervenció de l'Estat és desagradable, però inevitable. El Tribun de Genève defineix la jornada d'ahir com un dia de malson per al segon banc de Suïssa, que va col·lapsar el mercat de valors i lamenta que ja sigui vist per tothom com la baula més dèbil de la banca suïssa. El Blick admet que ningú sap amb certesa com de vulnerable és el banc, banc i creu que ara el problema són els rumors. Per això reclama recuperar la confiança, però avisa que no serà possible sense garanties de l'Estat. Als Estats Units, el país on va començar aquesta crisi financera, el Wall Street Journal alerta que cal esperar un sotrac econòmic i quan ho faci només es pot desitjar que sigui el menys greu possible. I l'europeu Financial Times creu que els tremolors del mercat tornen a posar a prova els bancs europeus, però defensa que hi ha raons per creure que el sistema bancari europeu no és tan vulnerable com el nord-americà.
I aquí tant la premsa econòmica com la generalista alerta que cal contenir la por dels mercats i de la ciutadania en Alfonso.
L'Expansió lamenta que el col·lapse d'un banc regional als Estats Units estigui creant una crisi de confiança arreu del món. Alerta també que el pànic pot ser l'estocada final per un banc com Credit Suisse, però defensa que els fonaments de la resta de bancs europeus són sòlids. El Cinco Días diu que el Banc Central Europeu ha de combatre una por que no té fronteres i que, a més de mirar de controlar la inflació com feia fins ara, ha de poder tranquil·litzar els mercats. A la premsa generalista, La Vanguardia alerta que la crisi del Crèdit Suís ha desencadenat una nova tempesta borsària mundial i alerta que cal alleujar el clima de desconfiança i inquietud. Joan Tàpia, El Periódico, escriu que el Banc Central Europeu té ara un dilema: o torna a pujar els tipus o fa un alto per protegir l'estabilitat de la banca. El País, a l'editorial, demana al Banc Central Europeu que actuï amb rotunditat i claredat per frenar el contagi a la borsa europea de la crisi bancària nord-americana. I en la mateixa línia, El Mundo li reclama que llenci un missatge contundent de suport a la banca europea per allunyar els dubtes sobre la seva solvència.
Escolta, el comentari que signa el president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers i col·laborador del Món RQ, el professor Josep Soler.
La fallida d'uns bancs americans per mala gestió i mala supervisió ha generat a les borses un huracà financer. Fins ara, el gran debat sobre la pujada de tipus d'interès es centrava en l'equilibri entre pujar-los prou per frenar la inflació, però no tant per aturar l'economia. Havíem oblidat en aquesta equació un altre element, l'endeutament mastodòntic que aquesta època de diner barat ha produït en els tresors. Molts bancs van invertir en deute públic a tipus molt baixos, que ara amb les pujades ha perdut una bona part del seu valor. Els inversors, que es mouen de vegades racionalment, però sovint per la histèria, varen vendre-hi accions generant el cataclisme als mercats. Credit Suisse, responsabilitzat ahir de l'enfonsament, té problemes coneguts de molt abans. El culpable real són els efectes de la bombolla monetària mantinguda tant de temps i la incertesa de l'actual recuperació dels tipus. Alerta als següents episodis.
8 i 22 minuts. Gairebé el 22% de les dones, 22, que fan servir aplicacions de cites com ara Tinder, afirmen que les han violat durant alguna trobada. És a dir, els homes amb qui han quedat les han forçat a tenir sexe mitjançant violència explícita. Ho diu un estudi, APPS sense violència sexual, elaborat per la Federació de Dones Joves i finançat pel Ministeri d'Igualtat. Ho ha explicat a RAC1 la coordinadora d'aquest estudi, Mònica Saiz.
Un recuento, ¿no?, de la realidad, ¿no? Es decir, todas estas mujeres que nos han contado a través de esta encuesta que han respondido afirmativamente a la pregunta de si el chico con el que quedaste utilizó violencia explícita para forzarte a tener una relación sexual. Y el dato alarmante es que el 21,7% de las mujeres han dicho que sí.
De fet, la meitat de les dones enquestades asseguren que s'han sentit pressionades per mantenir relacions, això arran de l'eclosió de les aplicacions de cites, que són també una eina habitual per buscar relacions sense sexoafectives, informa Mar Poyato.
Més de 200 dones, d'un total de 963 encastades, afirmen que les han obligat a tenir sexe mitjançant la violència física. Però encara hi ha més dades alarmants que es desprenen d'aquest estudi. Gairebé el 30% de les dones usuàries de Tinder han tingut relacions sexuals amb homes que han sigut violents. Les han insultat, els han donat bufetades o fins i tot les han intentat ofegar sense haver pactat prèviament aquest tipus de pràctiques. I en el 20% dels casos expliquen les dones que les van emborratxar o les van drogar per poder abusar d'elles sense cap tipus d'impediment. La coordinadora de l'estudi, Mònica Said, explica a RAC1 que el problema és que encara hi ha noies que no saben identificar què és violència.
No identifiquen la violència sexual a no ser que hi hagi un esforç d'intimidació. Por tanto, queden invisibilitzades moltes de les violències que sufren.
Des de la Federació de Dones Joves asseguren que l'estudi és una radiografia de la situació actual de les dones.
Sabíamos perfectamente la situació actual de la violència sexual i de les mujeres.
L'estudi s'ha fet mitjançant una enquesta amb una mostra de 963 dones heterosexuals d'entre 18 i 35 anys, usuaris de Tinder, durant els últims 3 anys, i han participat dones de 13 comunitats, Catalunya entre elles.
D'aquesta qüestió escoltem el comentari que afirma la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RAC1, Celeste López.
El dato sorprendió incluso a las autoras del estudio. Se imaginaban que las plataformas de contactos se encontrarían altas dosis de machismo, pero no que hallarían tanta violencia sexual y menos aún tantas violaciones. Muchos de los que han escuchado o leído esta información dirán que qué esperaban, que hombres y mujeres acuden a esas aplicaciones para mantener relaciones sexuales y que cuando uno se mete en esos espacios sabe a lo que va. ¿De verdad? Obviando a los que desean buscar una pareja más allá de la cama y centrándonos solo en los que quieren sexo, es de recibo la violencia, la cosificación, la humillación. Violar a una mujer porque la conoció en una de estas web, justificar estas actitudes, que hay que recordar algunas son delito, nos califican como sociedad y demuestra que aún queda mucho camino por recorrer en el tema de igualdad. Sobre todo para esos ciudadanos que dicen que ellas sabían a lo que iban. No se diferencian tanto de aquellos comentarios minimizando una violación porque la mujer llevaba minifalda.
Per cert, que la Universitat Autònoma de Barcelona ha obert 4 expedients disciplinaris per assetjament durant els últims 2 anys. La UAPA ha sancionat professors que han agredit dones de la comunitat universitària i els ha suspès de sou i feina. L'últim pas, aquesta mateixa setmana, l'Autònoma ha apartat el catedràtic de física condemnat a un any i mig de presó per haver agredit sexualment una estudiant del doctorat. Això ha provocat la dimissió de la responsable d'Igualtat de la Facultat de Ciències perquè el professor va continuar donant classe després de la sentència i la universitat no sabia que l'havien condemnat fins que no ho va publicar el diario.es. Més coses a Bagà, al Berguedà, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el professor acusat de fer tocaments a dues alumnes de 12 i 13 anys. Ordre d'allunyament i prohibit comunicar-se amb les víctimes. I la fiscalia ha demanat arxivar la causa contra uns militars de la caserna del Bruc que volien sortejar una prostituta al dia de la Puríssima, tal com va avançar el diari Ara. Segur que recordeu el cas, els participants del sorteig tenien un grup de WhatsApp i l'objectiu de la rifa era, en principi, recaptar fons per una festa militar. Doncs bé, ara la fiscalia assegura que el sorteig va ser fictici i que mai hi va haver la intenció real. Per cert, que la model Joana Sanz ha anunciat que ha trencat amb el futbolista Dani Alves, que està en presó provisional acusat de violació a una noia. Joana Sanz ha anunciat a través d'una carta a les xarxes socials, tot i que també ha dit que continuarà sent amiga de Dani Alves i que li donarà suport amb tot el que necessiti. 8:26, els experts en ciberseguretat recomanen als pares que activin la funció de control parental dels mòbils de la canalla i configurin el router de casa per activar el filtre de protecció de determinats continguts. Els informàtics creuen que és molt arriscat deixar que els adolescents puguin utilitzar els telèfons sense cap tipus de filtre, ja que poden assetjar-los amb molta massa facilitat. N'ha parlat a RAC1 Lluís Molero, de Cibersaludables.
Donant d'alta el primer Apple ID o Google ID des de Family Link, en el cas de dispositius Android, o Tiempo de Uso, o en Família, en els casos d'Apple, estan posant el dispositiu que després donaran al seu fill sota el paraigües de protecció de Google i d'Apple. I, per tant, el protegirà de no accedir a cert tipus de continguts, a cert tipus d'aplicacions.
Mentrestant, els experts avisen que l'augment de les agressions sexuals entre menors està vinculat amb el consum prematur de pornografia. Alguns estudis apunten que fins a un de cada 5 nens de 8 anys, repeteixo perquè si algú no ha parat atenció, un de cada 5 nens de 8 anys hi ha tingut accés alguna vegada. I no perquè ho hagin buscat expressament, sinó que en molts casos els ha aparegut mentre navegaven per internet. En va parlar ahir aquí al Món a RAC1 el doctor en Sociologia de la Universitat de les Illes Balears, Lluís Ballester, que també va advertir del risc que els adolescents normalitzin la violència de la pornografia.
Quan un adolescent als 15 o 16 anys ja ha vist 1.000 hores de porno, és que sense ni que se n'adoni, no? Hi ha el que nosaltres diem la desconnexió de l'empatia, la naturalització de la violència, l'habituació. De tal manera que aquesta desconnexió de l'empatia cognitiva els hi fa que no puguin valorar bé, no valorin bé el mal, la magnitud del mal o del dany que poden fer.
El consum de porno també augmenta el risc dels menors de ser víctimes d'agressions. Segons Ballester, els pot passar sense adonar-se'n.
Aquest tipus de pràctiques, si tu mires centenars d'hores, modelen la teva conducta i, efectivament, estem convençuts que al marge d'orientacions sexuals això està passant a la conducta, a les relacions sexuals habituals, i probablement hi ha més violacions callades i consentides amb un consentiment viciat en les relacions interpersonals.
El sociòleg Lluís Ballester també alerta que aplicacions com Instagram o TikTok poden ser la porta perquè noies adolescents entrin en el món de la pornografia a través de plataformes com OnlyFans, en què els usuaris paguen per veure fotografies i vídeos.
Una dona molt jove, un adolescent, 15 anys, que arriba a tenir 10.000 likes amb el seu biquini i tal, és convidada. Oh, quin èxit que tens, vols fer una pàgina? Te la farem gratis. Podràs aconseguir fins i tot guanyar una mica de... I, efectivament, i estan caigent en això. O també a OnlyFans. Demanin al seu entorn quanta gent jove, adolescents, 15, 16, 17 anys, tenen pàgines d'OnlyFans.
I aquí una de les qüestions que es posa sobre la taula és si s'hauria de bloquejar l'accés dels menors als webs de pornografia. El professor Ballester explicava ahir aquí al Món RQ que hi ha mecanismes per fer-ho, que fins i tot hi ha lleis que ho estableixen, però que sobretot cal voluntat política.
S'han perfeccionat els sistemes efectius de verificació de la majoria d'edat i haurien d'instaurar-se. El conjunt de l'Estat ha firmat aquest protocol europeu, però no l'hem posat en marxa per negligència o perquè hi ha altres prioritats.
Avui preguntarem a la Generalitat si té eines efectives i si està per la labor de limitar l'edat per accedir a les pàgines pornogràfiques. Li demanarem a Sergi Marcén, que és secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. Com dèiem, el govern d'Espanya ha assegurat a RAC1 que està treballant perquè s'implantin sistemes de verificació de l'edat, tal com estableix la norma europea, però matisen que moltes pàgines web tenen el domini fora d'Espanya i que són els països d'origen els que ho han de regular. Tot ha estat a través d'un comunicat i a la pregunta de si el govern d'Espanya volia fer algun tipus de explicació als oients catalans, als oients del món a RAC1, sobre aquest tema, no va poder ser, va ser la resposta. Los temes que interessen a la gent. En fi, que ni així. Recordem que la setmana passada explicaven que les agressions sexuals comeses per menors s'han triplicat l'últim any i que respecte al 2019, abans de la pandèmia del coronavirus, han crescut prop d'un 50%. Recordem que un de cada quatre menors de 10 anys té telèfon. En el cas dels nens i les nenes de 10 a 15, més de la meitat, un 66%, ja tenen mòbil. Mar Poyato.
Els psicòlegs infantils i juvenils i els pediatres estan realment preocupats pels trastorns creixents entre els menors per l'ús abusiu i descontrolat dels mòbils. Un ús que pot provocar un impacte en la salut emocional i en el desenvolupament mental i físic. Però els informàtics asseguren que aquests comportaments es poden limitar amb gestos simples que els pares poden fer a casa. Un d'ells és adaptar les aplicacions com ara TikTok per tenir-ne un control. En parla Lluís Molero, de Cibersaludables.
Hi ha una funció que es diu Family Pairing, que et permet controlar, per exemple, les converses que pot tenir l'usuari, el nostre fill o filla, amb tercers.
A més, els pares també poden limitar l'ús dels telèfons dels fills a través de les companyies telefòniques.
N'hi ha proveïdors que tenen eines de gestió de continguts i de finestres d'accés a nivell de la xarxa. 8 de la nit, desconnecta el mòbil. I el desconnecta l'operador. No és que ho faci la família.
Des de Cibersaludables també recomanen que els infants i joves mai dormin amb el mòbil a l'habitació.
Doncs bé, precisament Netflix ha publicat un documental sobre com funciona Pornhub, la plataforma més gran de pornografia del món. Recordem que és un web gratuït que diàriament rep més visites que el mateix Netflix o que Amazon Prime. Aquest documental es diu Hasta el fondo, la historia de Pornhub, i parla de l'èxit, però també dels escàndols d'aquesta plataforma. Ho fa amb entrevistes a actors i actrius i també activistes i extreballadors d'aquesta empresa. Qui ja l'ha vist és l'experta en sèries del món a RAC1, Alejandra Palés.
Internet va arribar a les nostres vides com un espai de llibertat, però fa temps que vam perdre el control sobre ell. Aquesta és una de les conclusions a les quals arribes veient el documental que ha fet Netflix sobre Pornhub, segurament la web de pornografia més coneguda de la xarxa. El treball explica una de les grans polèmiques que envolta aquesta web, els vídeos sexuals protagonitzats per menors que en molts casos inclouen imatges d'agressions. El documental recorda la permissivitat de la companyia i el periple de diferents iniciatives per aconseguir l'eliminació d'aquests continguts. La producció intenta ser ponderada i donar veu a tothom, també actrius i actors pornos que van trobar en Pornhub un mitjà per guanyar-se la vida. Lamentablement, les opinions de les actrius porno que apareixen a Netflix contribueixen a donar una imatge de color de rosa de la indústria del cinema per adults. Parlen, per exemple, de pel·lícules en les quals es menciona explícitament el consentiment. Deixen de banda, però, que en molts casos, com alerten els experts, el porno mainstream està carregat de violència, cosificació i hipersexualització de la dona, tots elements que molts adolescents estan normalitzant.
I pel que fa gràcies a Alejandra, el cas del suïcidi d'un adolescent a Sallent a qui vexaven i agredien físicament Educació i la direcció de l'Institut Llobregat han acordat substituir-ne el director quan s'acabi el curs com a mesura per afrontar la situació que viu la comunitat educativa. Explica avui la Maica Navarro, La Vanguardia, que va ser el mateix director que va presentar la dimissió al claustre dimarts, però finalment es va comprometre a continuar-hi al capdavant fins a final de curs. Avui, precisament, Educació entregarà al jutjat d'instrucció que porta el cas els informes que ha elaborat perquè la justícia decideixi si s'han de depurar o no responsabilitats. Maria Costa.
El Departament d'Educació admetia ahir que aquest institut de Sallent s'hi vivia una situació social molt complexa i que també ho era a tot el grup educatiu. De fet, assegurava que ja s'havien fet moltes coses per ajudar la família i el centre, tant des del municipi com des de Serveis Socials i Salut. Malgrat tot, Educació i l'Institut s'han posat d'acord per fer un relleu al càrrec de direcció. Ho explica la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
Hem convingut amb el director del centre educatiu que en finalitzar el curs hi haurà un relleu, un canvi de lideratge en aquest centre educatiu, en aquest institut. Tant el director com el departament pensem que és una mesura positiva que serveix per donar un canvi i un respir a una comunitat educativa i a un institut que està molt trasbalsat, que ha patit molt aquests aconteixements.
Avui mateix Educació entregarà a la justícia més de 7 informes que han elaborat la Inspecció Educativa i de Serveis, la direcció del centre, l'equip d'orientació pedagògica i la USAP, tenint en compte la veu de l'alumne.
8:35, anem a la pàgina dedicada a la salut. Una pastilla experimental ha aconseguit, és una gran notícia aquesta, però una gran notícia. Diem, una pastilla ha aconseguit curar el càncer a 18 pacients amb una leucèmia molt agressiva i sense cap altre tractament viable. Es tracta d'un fàrmac que han desenvolupat a la Universitat de Texas. Segons explica la revista Nature, de la 60ena de malalts que van participar, estem parlant encara de la primera fase de l'assaig clínic, amb més de la meitat el càncer els va remetre amb més o menys grau, però és que un terç els va desaparèixer del tot. Malgrat que els resultats són encara preliminars, els investigadors creuen que la pastilla podria arribar a ser efectiva pel tractament d'alguns tipus de leucèmia mieloide aguda que ara no tenen tractament. Actualment, la supervivència d'aquest tipus de càncer amb prou feines arriba al 25% al cap de 3 anys. Encara en clau sanitària, La Vanguardia explica que dilluns que ve les farmàcies, atenció a farmacèutics perquè és una de les trucades de porta més habitual aquests últims temps, les farmàcies tornaran a tenir el tractament per deixar de fumar en 25 dies. Després d'un mes de desproveïment, l'Agència Espanyola de Medicaments i la farmacèutica Aflofarm, que és qui el produeix, asseguren que arribaran 29.000 unitats de Todecitan, que són unes caixes en 100 comprimits, cadascuna de les quals equival a un tractament de deshabituació. És veritat que, com ho hem comentat, hi ha un grup de gent del món RAC1 i oients de RAC1 i també lectors de La Vanguardia que han decidit deixar-ho avui. De seguida en parlarem a la tertúlia del món de RAC1. Per això que volem saber avui què és el més surrealista que heu fet per deixar de fumar. Hi ha gent que no en té prou mastegant xicles de nicotina o regalèssia o portar pegats i opten per fer algun tipus de teràpia. Potser us heu sotmès a hipnosi, acupuntura, tècniques de relaxació. Potser fins i tot heu començat a fer esport. Notes de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món RAC1, 669-1010, ara mateix, 669-1010, i les comentarem al final de la tertúlia. Què heu arribat a fer per deixar de fumar? Notes de veu breus al WhatsApp del món RAC1 del programa, 669-1010. I atenció a aquesta dada. 3 anys després del confinament continuem descobrint conseqüències de la pandèmia del coronavirus. Llegim al País que l'hepatitis causada per l'alcohol es va disparar un 50%, sobretot després del confinament. Un estudi que ha monitorat l'activitat d'una trentena d'hospitals d'Espanya no només revela més casos, sinó que també eren més greus i van causar més morts. Es tracta del primer estudi que quantifica a Europa l'impacte de la pandèmia del coronavirus sobre la mortalitat atribuïble a les hepatitis alcohòliques i posa de manifest que el confinament, l'augment del consum, la saturació del sistema sanitari i el debilitament de les xarxes de suport van castigar els col·lectius més vulnerables. Poca broma, 9:15, amb aquesta notícia. El govern dels Estats Units amenaça de prohibir TikTok si els propietaris xinesos no se'n venen les participacions. És l'ultimàtum més clar i contundent que ha fet fins avui la Casa Blanca, l'empresa que hi ha al darrere d'aquesta aplicació. L'administració nord-americana creu que així estarien més segures les dades dels usuaris de la plataforma perquè la Xina, de la qual desconfia, hi tindria menys pes. Ara bé, TikTok assegura que només un 20% de les participacions són dels fundadors xinesos i que una venda forçada ara no solucionarà res. I d'aquí uns moments, novetats en el cas Enríquez Negreira, on hi està implicat el Barça. D'aquí uns moments, 21 minuts i clavem les 9.
Aquí, de sexe no se'n parla.
ni de tocar-se als 60, ni de fer-ho amb la regla. No parlem que no vol fer servir condó, o que el teu nom ja no és aquell, o de qui ens agrada. No parlem de plaer, però ara que ja ens veieu, parlem-ne. Per una educació sexual per a la igualtat. Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies proempresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Que el dilluns no hi ha peix fresc? Que és car? Doncs a Lidl hi trobaràs cada dia peix net i envasat a un preu per tothom. Com els nostres filets de bacallà ultracongelats per 3,99, t'estalvies un 25%. O la nostra suprema de tonyina fresca per 3,69, t'estalvies un 19%. Lidl, marca la diferència.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Els nous entrepans regionals de La Pausa, Airea i Como són boníssims. Però si t'ho prens amb calma mentre escoltes l'àudio llarg del teu amic o amiga explicant el seu últim drama amb l'ex i prometent-te que aquesta vegada sí que és l'última... això sí que és un plaer. Una paradeta... Troba les nostres àrees de servei a àrees.es i gaudeix del teu viatge.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1 quan falten 18 minuts per arribar a les 9. El Barça ja prepara la seva defensa pel cas Enríquez Negreira després que la jutgessa d'instrucció número 1 de Barcelona, Sílvia López Mejías, hagi admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia i hagi encarregat la investigació d'aquest cas a la Guàrdia Civil, en detriment de la Policia Nacional. A més, la magistrada també ha acceptat la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández contra Enríquez Negreira. Ho investigarà tota l'hora. Qui s'encarregarà de la defensa del club és el penalista Cristóbal Martell, segons publica el Món Esport. Es tracta de l'advocat penalista que també porta el cas de presumpta violació de Dani Alves i que, a banda, ha treballat per Leo Messi o per la família Pujol. En paral·lel, l'advocat del procés, Andreu Bandereinde, serà el responsable de dirigir la investigació interna del club. Tot això després que la justícia acceptés a tràmit la denúncia de la Fiscalia i la querella d'Estrada Fernández en considerar que hi ha indicis clars per creure que el Barça va pagar per obtenir favors arbitrals. És per això que López Mejías atribueix als investigats possibles delictes de corrupció en l'àmbit esportiu, falsedat documental i administració deslleial. Bueno, us preguntareu, i a partir d'ara què? Doncs tot i que el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona hagi acceptat el cas, no fa pinta que això es resolgui aquí. Recordem que el fiscal general de l'Estat ha ordenat enviar el cas anticorrupció perquè veu delictes d'especial transcendència i, per tant, sembla que tot plegat s'acabarà jutjant a Madrid. Quan serà això? Segons us ha apuntat a La Vanguardia, la desfilada dels investigats pel jutjat encara es prolongarà uns mesos. Avui en parlarem amb Jacinto Vicente, que és advocat expert en dret penal i en dret esportiu. En paral·lel, avui l'Espanyol publica que la Federació Espanyola es personarà com a acusació particular i denunciarà també l'exdirector del Consell Superior d'Esports, Albert Soler, que també va ser director d'Esports del Barça. I atenció amb això del confidencial. Si abans parlaven de Sílvia López Mejías, la jutgessa que investiga el cas Negreira, ara resulta que els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a casa seva. Segons la magistrada, va ser el cap de setmana passat. Li van robar diners en efectius, joies i altres objectes de valor. Ara bé, els Mossos desvinculen una cosa de l'altra i la principal hipòtesi amb què treballen és que els responsables són delinqüents corrents. Més enllà del cas d'Enríquez Negreira, avui també hem de parlar del que va passar ahir a Nàpols, on prop d'un miler d'aficionats ultras de l'Eintracht de Frankfurt, recordeu, van protagonitzar una batalla campal pel centre de la ciutat abans de la tornada dels vuitens de final de la Champions entre el Nàpols i l'Eintracht. Des d'Itàlia apunten que aquests ultras alemanys van destrossar comerços i van cremar contenidors i cotxes, malgrat que el club napolità no els va vendre entrades, preveient el que podria passar. Es veu que ja hi va haver ball de bastons al partit d'anada a Alemanya i és per això que el Nàpols volia evitar més aldarulls. Tot i aquesta restricció, la policia sabia que a prop d'un miler de seguidors alemanys de l'Eintracht viatjarien de totes maneres sense entrada i precisament per això van preparar un dispositiu de fins a 800 agents de la policia, dels carabinieri. Però ni així en mantenir prou per evitar que els alemanys sembressin el caos pel centre de Nàpols. 3:15. Ramon Tamames demanarà a la moció de censura contra el govern d'Espanya que Pedro Sánchez convoqui eleccions el 28 de maig, coincidint amb les municipals, sigui quin sigui el resultat de la votació. El diario.es ha tingut accés al discurs que farà l'economista, que serà el candidat a la moció que presenta Vox. Com és tota d'una absurdesa que sàpiga el discurs que farà aquest home. És bestial. Bueno, doncs, no només és que no hem de dubtar del diario.es, és que el mateix Ramon Tamames ha confirmat el contingut en una entrevista a Capital Radio, Madrid.
¿Qué le voy a hacer? Yo no voy a...
Sí, además, como estaba muy trabajado, que me consta, no se puede cambiar, porque la verdad no se puede cambiar, ¿no?
No se puede cambiar, además es un discurso de... lleva 2 meses de trabajo.
No, lo sé.
No se puede cambiar en 3 días. No, y además el objeto de estudio sigue siendo el mismo. Bueno, pues que se enteren mejor, ya está, no pasa nada.
Que se lo estudien, ¿no?
Que lo estudien, claro.
El document Ramon Tamames acusa Pedro Sánchez d'estar convertint la democràcia espanyola en un sistema personalista en què el president té la paella pel mànec, per això exigeix una convocatòria immediata electoral. El discurs té una trentena de pàgines i serà l'eix central del debat que es farà la setmana que ve al Congrés. El text Tamames diu que Pedro Sánchez és el president que ha posat més en risc la unitat d'Espanya en sessions als partits de les nacionalitats que formen part de l'Estat. Alerta que aviat es podria reconèixer el caràcter de nació de Catalunya del País Basc i fins i tot el dret a l'autodeterminació. Per tot plegat demana una reforma de la llei electoral per treure representació i poder d'influència d'aquests partits. El candidat de la moció també carrega contra Podem per voler fer més difícil l'acomiadament de treballadors i per voler establir un topall de preus a productes bàsics davant la crisi inflacionista actual. Com ja es preveia, el discurs mostra diferències molt clares amb Vox. D'entrada, en les crítiques a l'independentisme, Ramon Tamames no aposta en cap cas per il·legalitzar partits com sí que demanen els ultras. A més, el candidat demana resoldre el drama humanitari de les migracions amb milers de morts al Mediterrani o a l'Atlàntic. Els comandaments de la policia espanyola que van liderar l'anomenada Operació Catalunya creuen que no se'ls va reconèixer prou els mèrits. L'Agència Catalana de Notícies ha revelat unes converses de WhatsApp del 2017 que figuren al cas Kitchen entre el comissari Enrique García Castaño i l'ex número 2 de l'Interior, Francisco Martínez. En aquell moment ja els havien rellevat i es queixaven que els nous responsables del Ministeri de l'Interior no valoraven el que havien fet per Espanya. Per exemple, l'ex número 2 d'Interior afirma que ja s'havien oblidat que tot el que van fer està donant resultats. I quins són aquests mèrits que, segons ells, no tenien prou recompensa? Doncs les condemnes d'Artur Mas, de Francesc Homs o l'explosió del cas Pujol. D'altra banda, Pere Aragonès ha anunciat que assistirà la setmana que ve a la reunió que farà a Madrid la Comissió del Parlament Europeu que estudia aquests suposats casos d'espionatge massiu amb el programari Pegasus. N'ha parlat des de Montevideo. Enviada especial de RAC1 a l'Uruguai, Berta Reventós.
El president de la Generalitat ho ha confirmat en una trobada amb periodistes a la capital de l'Uruguai en el marc del viatge institucional a l'Amèrica Llatina.
La setmana que ve seré a Madrid per explicar, davant de la Comissió d'Investigació del Parlament Europeu, la vulneració de drets que hem viscut les persones que hem estat espiades i com, encara a dia d'avui, no hem rebut la protecció i la reparació necessàries per part del sistema judicial de l'Estat espanyol.
A Montevideo, Aragonès i la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, s'han reunit amb l'expresident Pepe Mujica i l'exvicepresidenta Lucía Topolansky en una trobada a casa seva on han intercanviat opinions i experiències en política.
És una reunió fraterna, com si nos conociéramos de hace tiempo. Acá en el Río de la Plata tenemos una idea de la peripecia del pueblo catalán, de sus sueños, sus esperanzas, sus contrariedades. Y soñamos acá que algún día España pueda ser más federal y cobijar a los distintos pueblos.
Avui Aragonès continua el seu viatge a l'Argentina, on està previst inaugurar una nova delegació del govern de Catalunya al Con Sud.
Els pròxims 8 anys la Generalitat farà obres amb més de 400 quilòmetres de carreteres de Catalunya per intentar reduir les topades frontals. S'instal·laran elements físics per separar els carrils de sentits diferents i, de tant en tant, també hi haurà un tercer carril per poder avançar. Tot i que les obres es faran en el 7% de la xarxa viària, el Departament de Territori calcula que reduiran un 20% els accidents mortals a tot Catalunya. Laia Colomer.
Això passa perquè són carreteres on proporcionalment hi ha més accidents mortals, sobretot per xocs frontals, perquè són de doble sentit, per exemple, la C-12 entre Amposta i Lleida o la C-35 entre La Roca i Hostalric. En total es faran obres en més d'una vintena de trams que representen més de 400 quilòmetres. Algunes ja han començat, com la C-15 entre Vilafranca del Penedès i Cabrera d'Anoia. El conseller de Territori, Juli Fernández, apunta que allà on es facin les obres, els accidents mortals poden fins i tot desaparèixer.
Intervenint en el 7% de la nostra xarxa bàsica de carreteres, puguem reduir la mortalitat en el total en un 20% i en aquestes carreteres en concret reduir-les entre un 80 i un 100%.
En carreteres on fa uns anys es van fer obres similars, als accidents mortals s'han reduït un 92% i cap ha estat per un xoc frontal.
Per cert, que el Servei Català de Trànsit també demana arreglar les carreteres amb més accidents mortals de ciclistes. Segons Trànsit, 3 de cada 10 accidents de bici són per infraccions a les normes de circulació. La més freqüent és no respectar la distància d'un metre i mig per avançar-les. Mentrestant, els Mossos investiguen la mort d'un turista canadenc que va caure des d'un pont de la Ronda Litoral de Barcelona. L'home hauria caigut després de barallar-se amb un grup de joves que li volien robar, segons han afirmat tant els amics que l'acompanyaven com també un taxista. És per això que ara els agents investiguen si va caure per accident mentre fugia o si algun d'ells el va empènyer daltabaix. Segons La Vanguardia, era un jove de 25 anys del Canadà que havia vingut a veure el Barça-Real Madrid de diumenge al Camp Nou. Una ambulància el va portar a l'Hospital del Mar amb un traumatisme cranial i va morir hores més tard. Avui llegim al periòdico una notícia molt important pels autònoms que ens estigueu escoltant. Atenció, autònoms! El grup de treball del Ministeri d'Hisenda i les organitzacions que representen els treballadors per compte propi han acordat que els autònoms que facturin menys de 85.000 euros l'any podran estalviar-se l'IVA. És a dir, si no arriben a ingressar aquesta quantitat, 85.000 euros, no caldrà que facin constar aquest import a les factures emeses i, per tant, tampoc hauran de presentar les declaracions trimestrals d'IVA per liquidar-lo. Els seus impulsors calculen que se'n podran beneficiar aproximadament 1 milió d'autònoms de tot Espanya. La pujada de preus fa que cada vegada els catalans comprin menys carn fresca o que es decantin pel pollastre i el porc, que són, evidentment, més barats, per exemple, que la vedella. Ho diuen les dades que s'han presentat aquesta setmana al Congrés de Productes Carnis i Elaborats de Lleida. Anna Salvador.
En un any, la carn fresca s'ha encarit pràcticament un 15% i això n'ha fet disminuir les vendes. Van caure un 1% el 2022 i un 2,5% al gener d'aquest any. A més, molts consumidors han optat per canviar els seus hàbits de consum. O compren carns més econòmiques, com el pollastre o algunes parts del porc, o en compren de més cara, com la vedella o el xai, però en menys quantitat. Ho ha explicat a RAC1 el president de la Federació Catalana de Carnissers i Xarcuters, Pròsper Puig.
Evidentment sí que hi ha carns que són de preus més assequibles. Quan la renta disponible de les famílies és molt possible que derivi del que és una carn més de més preu a una carn més assequible a l'hora de fer la compra. Jo penso que anem cap a venda de menys quilos, però en canvi sí que hi haurà venda de qualitat de producte. Per això és molt possible que aquestes xifres vagin a la baixa.
És per això que des del sector reclamen al govern espanyol que rebaixi l'IVA de la carn, tal com ha fet amb altres productes com l'oli i la pasta.
I el Banc dels Aliments demana ajuda per comprar llet. Alerta que els paquets que rep de la Unió Europea ja no n'inclouen i que ara només en pot donar mig litre per setmana a les persones que atén. Això són dos gots. I és la meitat del que es considera una dieta saludable. L'entitat atén més de 240.000 persones a Catalunya en situació de vulnerabilitat. El govern espanyol aprovarà avui la reforma de les pensions en un Consell de Ministres extraordinari, una reforma que es bateja com a històrica perquè dona sostenibilitat a tot el sistema fins l'any 2050. Canvien moltes coses. Hi ha una nova base de càlcul es disminueix la bretxa de gènere, també es podran omplir buits a la cotització per anys sense feina, sobretot per dones que han aturat les seves carreres per ser mares o tenir cura de familiars. Anem a pams, primer els detalls de la reforma que s'aprova i que tindrà una entrada en vigor progressiva al llarg de la propera dècada. Des de Madrid, Jordi Armenteres ens ho explica.
Sí, el primer gran canvi és el càlcul de la pensió, que es farà en funció dels últims 29 anys cotitzats. Ara en són 25, però durant 15 anys s'utilitzarà el sistema que surti més a compte pel jubilat. I dels 29 anys futurs se'n podran excloure els dos de menys cotització. Bretxa de gènere. Creixen més les pensions de dones que els d'homes. I per les persones que tinguin vides laborals interrompudes per ser mare o per cuidar familiars, es reomplirà amb el mínim de cotització. Un exemple, una dona amb 44 anys cotitzats, 8 sense treballar durant la crisi financera de 2008 i cuidant una àvia. Ara li quedaria una pensió de 1.318 euros al mes. Amb les noves facilitats en seran 1.486. A més, el compromís és situar la pensió mínima al llindar del salari mínim interprofessional de cara al 2027. A dia d'avui, això seria un increment directe de 280 euros.
Avui, a dos quarts de deu... Va, quan puguem, a quarts de deu del matí, començant la tertúlia, parlarem amb algú a qui tenim moltes ganes de sentir. És el pastisser Joan Roca, el germà petit dels Roca. I diem que tenim moltes ganes de sentir-lo perquè en les últimes hores hem sabut que ha aconseguit recuperar la veu.
No sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las 2 de la mañana. Hoy soy el tío más afortunado del mundo. Valorar la voz, valorar lo que tenéis y os mando un abrazo muy grande.
Fa anys que en Jordi Roca té distonia, una malaltia neurològica que el va deixar pràcticament sense veu fa 7 anys. Ara el Cuiner ha penjat una sèrie de vídeos a les xarxes parlant una altra vegada, explicant que ha fet rehabilitació, que cada vegada millora més i que ha tornat a aprendre a parlar sense esforç. Jordi Roca també ha volgut agrair a la família i als companys de feina el suport que li han donat durant tot aquest procés de rehabilitació. Avui parlem amb ell i li sentirem la veu al món RAC1 d'aquí a una estona. Moltes felicitats, que ja li donarem ara al Jordi Roca, però també als seus germans, a la seva família, als pares, als companys del celler de Can Roca i a tots aquells que l'han ajudat a que això hagi estat ja una realitat. Passapalabra entregarà aquest vespre el pot més gran de tota la història del concurs. 1.828.000 euros. I tu, a 3 Media ha modificat la programació perquè aquest moment coincideixi de ple amb el prime time, l'horari de màxima audiència. Avui hi haurà dues cites del concurs, una entrega normal a l'hora habitual, a les 8, i un programa especial a 3:15 de la nit, després de l'Hormiguero. El duel serà entre dos dels concursants més veterans, l'Orestes i en Rafa, que ja fa setmanes que batallen per aconseguir completar això que en diuen el rosco i endur-se'ls gairebé 2 milions d'euros de pot. 3 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. La generació millennial arriba al Festival de Cinema de Màlaga.
Què t'has comprat?
Roba.
Has dinat?
No. Tu?
Clar, tens allà fred.
Mami, què passa?
Doncs que pensava que si vius aquí podríem establir un mínim de regles de convivència, no?
El director català Àlex Lora, fincat a Nova York, presenta competició oficial Unicorns, una pel·lícula protagonitzada per Greta Fernández que explica la història d'una jove de 30 anys que conviu amb les seves contradiccions. També parlen de la generació millennial, però amb un to molt diferent, els Burning Percebes, un duo creatiu establert a Barcelona que ha presentat a Màlaga la pel·lícula més original d'aquesta edició, que es titula El fantástico caso del golem. Des de Madrid ens ho explica l'enviada especial de RAC1 Festival, Maria Cusó.
Fernando Martínez i Juan González són l'ànima de Burning Percebes, un duo creatiu sense complexes que la fantàstica història del golem expliquen, quasi com si fos un conte, els conflictes que viu un jove de 30 anys que s'ha d'enfrontar a la vida adulta. Ho fan, això sí, amb una posada en escena arriscada que veu del realisme màgic i amb un repartiment de luxe encapçalat per Luis Tosar, Drais Efe i Bruna Cusí, que aquest festival protagonitza 3 de les pel·lícules de competició. En parla Martínez de RAC1.
I la pel·lícula parla una mica d'això, d'aquest moment tan fràgil que és quan tot es trenca i veus la veritat, no? I dius, ah, esto es la vida, ¿no? Y ahora me tengo que enfrentar a ella.
En un to més cru i carregat de drogues, sexe i alcohol, Àlex Lora també reflexiona sobre les contradiccions d'una jove millennial interpretada per Greta Fernández a Unicorns, una pel·lícula que, malgrat no voler ser un retrat d'una generació, parla de temes tan actuals com el poliamor o la tirania a les xarxes. Ho explica Fernández també a RAC1.
I és veritat que toquem moltes coses que passen avui en dia i que és una pel·lícula que podria passar avui, no?, i que és molt actual.
Avui arriba a Màlaga una de les guanyadores de la passada edició de la Berlinale, la coproducció producció catalana 20.000 espècies d'abejas.
Gràcies, Maria Cusó, enviada especial de RAC1 al Festival de Màlaga, a Màlaga. Els antics cinemes Texas de Gràcia, a Barcelona, reobriran amb el nom Espai Texas. Inclourà dues sales de cinema, una nova sala de teatre i un espai gastronòmic. Ho ha explicat la productora de cinema i impulsora d'aquest projecte, Isona Passola.
Els cinemes Texas segueixen sent cinemes. El que passa que s'adapten molt a la situació actual, en aquest tipus d'espais que hi ha a Berlín i ara hi ha a París, que són més multiculturals. El que eren els dos cines de dalt serà un teatre per 200 i escaig persones, i a baix hi ha els dos cines on es projectarà permanentment pel·lícules en català.